connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 29 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia. El temps encara és variable a moltes comarques. És sobretot cap a l'Ebre, on encara s'hi produeix algun xàfec, que és intermitent però localment intens, i també en algun moment arriba a caure algun xafaguet, algun ram, però molt isolat i molt puntual, a les comarques del Camp de Tarragona i també en algun moment alguna gotellada cap a l'Empordà. Bàsicament el que també hem de destacar de les immediates hores és que l'ambient serà molt suau i que les clarianes sovintejaran a gran part de les comarques del nord de Lleida. També arran de mar compta amb el vent, que farà que hi hagi temporal marítim, especialment al delta de l'Ebre. El dimecres, nou tomb en aquesta situació, molta més pluja que ja al matí afectarà les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, i demà mig matí, migdia, aquesta pluja s'atensarà també a l'àrea metropolitana de Barcelona i arribarà fins a la Catalunya central. Durant la tarda del dimecres, la pluja, sempre local i puntual, s'escamparà cap a les comarques gironines i les del Pirineu. Per tant, demà, un cel molt més carregat que avui. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Mundial de la Psoriasi, al Connectats parlarem d'aquesta malaltia amb el doctor Oliete, dermatòleg de l'Hospital Municipal de Badalona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar el malestar de bona part del professorat, segons una enquesta d'USTEC, i el cas Errejón. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Manoli Contreras, mestre. Continuarem amb llengua per parlar del llibre El parlar del Vallès, de David Vila. I acabarem amb cultura per interessar-nos pel cor Gospel Prat Project, que fa 10 anys. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda als veïns del carrer Ramon i Cajal. A Can Palet es mostren decebuts per la marxa enrere de l'Ajuntament de Terrassa per pacificar el trànsit d'un tram d'aquest carrer al seu pas pel barri. El consistori havia proposat diferents mesures, tal i com ja va fer amb el canvi de recorregut de la línia 7 de l'autobús urbà, desviant-lo per l'avinguda de les Glòries Catalanes i recuperant Ramon i Cajal a l'alçada de la carretera de Montcada. Ara els veïns es queixen que el carrer Ramon i Cajal, entre els carrers de Vinyana i Àngel Guimerà, assumeix els vehicles que transiten de sud a nord de la ciutat i proposen que els cotxes privats adoptin l'itinerari de l'autobús urbà. A més, l'associació de veïns, que ja fa més de 5 anys que lluita contra aquest problema, es troba que d'altres entitats veïnals del mateix districte no estan d'acord amb aquests canvis. Els veïns creuen que l'Ajuntament s'agafa aquesta negativa per fer-se enrere en adoptar mesures correctores a la zona. L'associació de veïns del barri de Can Palet de Terrassa reclama una reunió amb l'alcalde per trobar una solució per a un barri amb pocs espais verds i alts nivells de concentració de contaminació.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha adjudicat les millores en l'enllumenat a l'entorn de la carretera de Bellaterra per valor de 462.000 euros. S'actuarà sobretot a la zona més pròxima al carrer Bernat Metge i a més es faran algunes millores a l'entorn de l'aeroport. Eloi Cortés és el portaveu del govern.
S'instal·larà doncs, el que és la nova rotonda i els nous vials de connexió del carrer Bernat Metge a la carretera de Bellaterra amb un nou quadre de comandament. També es modifica i s'adapta l'enllumenat que ja existeix al carrer Bernat Metge entre els carrers de Costa i Déu i de Peles Mestre.
Aquestes actuacions s'inclouen dins del projecte del Portal Sud. El govern ha explicat que la previsió és que la primera fase del nou accés a Sabadell des del sud estigui enllestida abans de finals d'any i asseguren que ja s'està treballant en la segona i la tercera fase.
Gràcies, Júlia. Des de Sabadell, ara anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aidanet celebra la decisió de l'Audiència de Barcelona de reobrir la causa contra la planta de tractament de residus Tersa per contaminació. El tribunal ha ordenat que es reprengui el procediment judicial, ja que considera que el jutjat d'instrucció va tancar la causa al maig i ho va fer de forma prematura. Ara l'Audiència té en compte l'informe parcial de la Guàrdia Civil, que va recollir anomalies a les temperatures registrades a la planta. Fiscalia, Aidanet i una particular van presentar al maig un recurs d'apel·lació a la decisió del jutjat d'instrucció de Badalona d'arxivar la causa i ara l'Audiència els dona la raó. La plataforma mediambiental celebra la decisió i manté que l'empresa pública tenia un doble sistema de mesurar els nivells de contaminació i un d'ells presenta faltes. El tribunal parla ara del greu risc per a la salut que suposa incinerar residus per sota de 850 graus, tal com demana la normativa. Silvina Froncella és la presidenta d'Aidanet. L'escoltem.
Por un lado, Tersa contaminaría. Pero por otro lado, en este sistema de medición que según la Audiencia Provincial no es fiable, presenta anomalías, no es coherente, son las palabras que usa, no contamina nada. Es muy grave que haya algo así premeditado. ¿Por qué no permite el acceso a los datos reales? ¿Por qué no permitió que la Guardia Civil accediera? ¿Qué es lo que oculta? Es importante entender que es nuestra salud la que está en juego.
La interlocutòria demana valorar els fets en un judici oral, denegant que s'hagi de fer més investigació i ordenen seguir amb el procediment de cara a celebrar un futur judici.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Depan ha presentat aquest dilluns al Cèntric el llibre El Delta del Llobregat a través del meu prisma, a l'encalç d'una educació ambiental. Es tracta d'una publicació de la biòloga i docent durant 35 anys, Marina Mir, que recull fragments de notícies, llibres, fotografies i experiències didàctiques que l'autora ha guardat durant la seva trajectòria. Una compilació que l'autora ha fet arran del debat de l'ampliació de l'aeroport com a denúncia, però també defensa dels espais naturals.
Ara ja és una alarma. Aleshores vaig recollir-ho amb un atac així de ràbia, vaig dir això és un espai que és el que jo puc defensar, perquè jo no sóc ni naturalista ni científica, jo sóc ensenyant. I vaig dir això és un espai que s'ha aprofitat moltíssim i doncs vull deixar-ne testimoni.
D'aquesta manera, la publicació ajuda a il·lustrar una part del que ha estat el naturalisme a Catalunya i concretament al Delta del Llobregat i convida a reflexionar sobre la seva preservació.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ens quedem ara a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà ha finalitzat uns treballs de manteniment i de millora del torrent de Colobrers, amb més de 9.000 metres quadrats de superfície situat entre el pont de Colobrers i el polígon industrial del Pla de la Bruguera. Els treballs tenien per objectiu recuperar la funcionalitat hidràulica d'aquest tram del torrent. En concret, l'actuació ha consistit en la retirada de 1.570 metres de canya de l'espècie Arundodonax, la principal invasora a la zona que impedeix que el bosc de la Ribera es pugui desenvolupar en òptimes condicions. Després de l'eliminació de la canya amb l'objectiu de potenciar la vegetació, s'ha sembrat una barreja de llavors lleguminoses amb gramínies de baix manteniment.
Gràcies, Rocío. Abans de tancar l'actualitat de Sant Cugat, avui amb Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat es troba a les portes d'iniciar un nou pla d'actuació d'11,3 milions d'euros a la xarxa de canonades d'aigua amb l'objectiu de reduir les fuites. Actualment, les pèrdues són d'un 14%, les quals es volen reduir en un 10% amb les actuacions. Segons apunta el director d'ACBAR, al Vallès Occidental i Baix Llobregat, Jordi Lacruz, en una entrevista a Cugat Mèdia. Per obtenir l'objectiu, Lacruz explica quines han de ser les millores.
Hem fet una planificació que no només inclou canvi de xarxa, sinó que inclou tecnologia per conèixer més detall les possibles fuites, per saber exactament quins són els consums dels clients de Sant Cugat, perquè hi haurà la lectura al 100% dels comptadors de Sant Cugat, tecnologia per saber exactament on es produeixen les fuites i anar actuant en funció d'aquesta informació.
En el pla d'actuacions per aquest 2024-2025, 5 milions serviran per substituir la xarxa i canviar canonades. De totes maneres, afirma que són actuacions petites. Actualment, el contracte es troba prorrogat després que es denegués la petició de l'Ajuntament d'adquirir les competències en la distribució de la xarxa que manté l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta prorrogació ha provocat que les inversions es quedin en stand-by durant uns anys, segons Lacruz.
la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Amb motiu del Dia Mundial de la Psoriasi, marxarem fins a Badalona per parlar sobre aquesta malaltia amb el doctor Oliete, dermatòleg de l'Hospital Municipal de Badalona, i també amb el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Exactament, el Dia Mundial de la Psoriasi estic amb el doctor Oliete. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a parlar, no?, sobre aquesta malaltia. Qui és exactament la psoriasi?
La psoriasi és una malaltia complexa, és una malaltia de caire inflamatori, que se'n diu, de caràcter crònic i amb tendència recidivant, que afecta la pell, bàsicament, però també té la capacitat d'afectar altres òrgans, especialment les articulacions. És una malaltia força freqüent a la nostra societat, té una prevalença entorn al 2-3% de tota la població i bueno, hi ha un seguit de canvis que són de caire racial, i d'edat que intervé a la presentació de la mateixa. Hi ha un seguit de...
L'àmbit sanitari, l'àmbit doncs, de serveis socials, que per descomptat, si no hi ha algun tipus de recolzament express i manifest per dir, escolteu, cal reconèixer, cal valoritzar a tot aquest conjunt de professionals que ens aguanten el sistema. I ja dic, i també, no, ara no toca, però podríem parlar del personal sanitari o el personal de l'àmbit del servei d'atenció a les persones, que també és un altre cas, no? Però si les... Clar, i això no passa per descomptat per buscar millores salarials que facin, doncs, que tinguin uns sous dignes, uns sous que d'alguna forma els facin una mica atractius, no? Que la gent pugui veure que, doncs, bueno, que doncs, dedicar-se a la docència, doncs, és guanyar-se mínimament bé la vida. Ara bé, segurament, encara que hi hagués aquest reconeixement també econòmic, seria difícil de treure si només hi ha això. O sigui, no només podem posar mesures de millores salarials, que hi han de ser, jo penso que sí, que és important que hi hagi aquest reconeixement i això ha de passar per aquí, però, ostres, hem de pensar com i de quina manera podem fer atractiu a que la gent jove vulgui ser docent. Perquè quins són aquests incentius per poder... Primer, per mantenir, per evitar que hi hagi renúncies i abandons, no?, abandonaments d'aquesta feina. I després, per altra banda, pensar com podem fer atractiu als joves a que es dediquin a la docència i, bueno, i que els hi creixi una mica, perquè si no hi ha una mica de vocació, això és molt difícil. Jo no dic que siguin vocacionals 100%, però que hi hagi d'haver aquesta mínim de vocació per l'educació, no? Per l'educació amb els infants, a la primària i sobretot també a secundària, que és molt important. Perquè si no, escolta'm, què ens queda? Si hi ha aquests abandons, si hi ha aquesta renúncia, si no hi ha incorporació de noves persones que vulguin dedicar-se a docència, qui ens aguanta el sistema? Aquest és...
Doncs és no sé, però potser pot passar com en el tema de la sanitat, no? Trobar-se doncs, professionals que venen de l'estranger a ocupar aquestes places.
Jo no crec que això vagi per aquí, Carme.
No, però...
Els professors han perdut el respecte. Mira, els països nòrdics, els professors, els mestres, els tenen com a déus, els tenen, inclús vaig llegir que podien arribar a cobrar més que un metge, perquè són els que sustenten, es diu, són els que fan que la canalla els eduquen culturalment, són les noves generacions, són els que han de governar, són els que han de portar el país endavant, llavors els tenen, és una figura molt, molt protegida allà, aquí no. Aquí jo recordo quan era joveneta, que quan anava a col·le, vale, que hi havia anat a un col·le de monges, però els cops de puny sobre la taula hi eren, i allà callava tothom. I ara no, ara tu renyes a un nano, el nano se'n va al seu pare, i el seu pare li va a la professora i li diu que què és ella per renyar el seu fill. Mm. És que si comencem per aquí,
sí,
han perdut aquesta pàtria potestat sobre
l'autoritat, han perdut l'autoritat i la credibilitat.
Exacte, i això s'hauria de tornar a recuperar. s'han, crec jo, eh? Uh-huh. A part del sou i a part pues, tot això, que estic molt d'acord, a tornar a posar la figura del mestre en el lloc on li correspon, perquè ha perdut tota credibilitat. Tu no pots fotre un crit amb un criu, tu no pots ser fora de la classe, tu no pots posar una nota al seu pare perquè el pare i la mare no venen i perquè el meu fill això no ho ha fet. Clar, escolta'm, que els mestres no són mainaderes, eh?
Bueno, d'això també donaria per parlar d'un altre tema que, com tu estàs ara comentant, aniria de la sobreprotecció, no?, dels
exacte,
pares.
Exacte, exacte. No sé per què hem de sobre... A veure, per estalviar-nos... Perdoneu la paraula, eh? Perdoneu, però per estalviar-se una hòstia, els protegim. No, nen, deixa que se la foti, deixa, que així n'aprendrà. És que és molt... Els sobreprotegim moltíssim. Jo sóc, aviam, jo tinc fills.
No, i és tan simple, Georgia, com que la pròpia família de l'alumne en qüestió doncs reconegui l'autoritat que té aquest professional dins de l'aula, no?
Exacte.
I en el centre.
I és que començant pels pares, que ja no la reconeixen... Uh-huh. Llavors, què fem?
Ja, ja. Vinga, li preguntem a la professora.
Parlem de... Amb 30 anys de... Vale, jo no m'he dedicat 100% a l'ensenyança. Jo sempre deia, els que valen per l'empresa, els que no per l'ensenyança, em van demanar un favor, el vaig fer, i perquè em van insistir molt, i mai a la vida hagués cregut que em hagués aportat tant, i porto 30 i pico d'anys a l'ensenyança, tinc edat d'estar jubilada, però si estic allà, no és per diners, és perquè
per
crec...
Vocació.
Perquè crec que puc ajudar amb els nanos. I quan parleu de recompensa, jo la recompensa més gran que tinc és quan gent que són, per exemple, l'altre dia em ve un alumne i em diu saps que la mare de la meva amiga va ser professora i se'n recorda de tu? I tal. Aleshores, aquesta és una de les recompenses que em donen més satisfacció a la vida. I llavors agrair que també vaig aprendre molt per educar els meus fills i precisament no caure en aquest error dels pares que consisteix amb anar a cridar l'atenció al professor. Jo tinc els nanos que van de 16 a 18 anys, no? I la veritat és que afortunadament l'escola on estic, doncs, ens hem trobat doncs, un personal que es preocupa per als seus fills i que té una actitud, diguem-li, de respecte cap al professor. Tot i que no sempre ha sigut així, en algun cas puc també escriure. Aleshores, quin és el problema? Bueno, pues el prestigi del professor ha desaparegut. Antigament, en els pobles, hi havia el farmacèutic, el director de banc, el professor... Hi havia unes persones que tenien un prestigi per la feina que feien de transmetre. L'autoritat, has de tenir una mena de mà esquerra per poder-te imposar i saber, diguem-li, com aquell que diu, amb una mà al pa i l'altra al bastó, no? Per una banda, passem... No, jo sóc partidària de passar-ho molt bé a la classe, però per l'altra, no renunciar al nivell d'exigència que ha d'haver-hi. Si a tot això, diguem-li, aquest canvi social que tenim amb l'actitud dels pares, que ara, com que tenen menys fills, estan tot el dia fora per feina, ho necessiten, no dic pas que no, però clar, quan els veuen poques hores, jo no sé si en el fons tenen una mica sensació de culpabilitat de no haver estat amb ells i aleshores els consenteixen. I ens pot apareix una mica el que va aparèixer a Xina amb la figura del fill emperador, emperatriu, que diguem-li la família està sotmesa a la voluntat dels nanos, no? I clar, aviam, no pot ser, un nano té, jo sempre dic, no tenim l'obligació d'educar, ells tenen el dret de ser educats, corregits quan una cosa no la fan bé, perquè viuen en un entorn social i per conviure entre tots, doncs hem de tenir aquest marge de tolerància. I llavors, sobretot jo crec que els professors, ho veig, ho sé, estan tips d'aquesta immensa burocràcia amb la que se'ns ha posat el sistema,
és una de
que
les
només
causes.
Fan perdre el temps amb història. Ara tot aquest nou sistema d'educació per projectes, mireu, jo només us poso un exemple.
Molt ràpid, perquè si no també han d'intervenir la resta.
Tinc un... un tema que parla dels diferents tipus d'empresa. Si jo faig un projecte, si dic, vosaltres ara creeu una empresa i trieu quin tipus d'empresa heu de triar. Tu saps, per exemple, la diferència entre una responsabilitat solidària, limitada i tal? Aquests nanos no farien res més en tot l'any. No pot, o sigui, es necessita primer tenir un coneixement previ per després poder dedicar-te. Ara hi ha un professor filòsof que és boníssim, sí, que ho diu molt clar. Perdó, vinga. Dios.
No, és que el Xavier em sembla que té ganes d'intervenir. Alguna no, cosa volia
no, no,
afegir.
No, a veure, és que de fet el que deia Lourdes és molt rellevant, eh? Vull dir, jo també tenia apuntat aquí abans, de, a veure, com podem fer que els docents que han perdut aquesta autoritat, no? Que en aquest moment doncs tenen aquesta mancança, com se'ls pot empoderar de més prestigi, de més autoritat? Però per altra banda, això és, dius, vale, sí, això ha de ser així perquè si no, no hi ha manera de que puguin controlar les classes. Però, esclar, el sistema que vaig viure jo fa 50 anys, doncs ara no és el mateix sistema de cap manera, o sigui, perquè l'entorn social i l'entorn familiar no és el mateix. Per tant, com es pot un professor o una professora fer creure, fer escoltar, fer callar? De cap manera es pot fer això a crits i imposant-se de forma autoritària. Clar, aquesta autoritat que hi havia abans, que també una mica, doncs, hi havia l'entorn social i familiar, ara ha desaparegut, ara no hi és. Clar, després, això és molt complicat. Si a més a més, i aquí també torno al tema que abans comentava l'Urde, no? Si el sistema educatiu, jo crec que està fent aigües, perquè on és l'estudi? On és la lectura? On són els exercicis de memòria? On es prenia tot això? Que jo penso que tot aquest sistema que d'alguna forma hem pogut fer potser tan laxa, tan acompanyar a l'infant i a l'adolescent a descobrir les matèries que ha de... escolta, potser hi ha... Potser ens hem passat de ratlla, no? I no, potser aquí...
Però vosaltres us en recordeu, quan nosaltres teníem que fer treballs, que ens anàvem a la enciclopèdia Salvat,
i tant,
a la universitat, i ara aquestes criatures agafen l'ordinador i fan un enter i s'acabó. On és lo de buscar? Agafàvem... On és lo de trobar? Jo abans sí, no trobava una cosa, havia llegit 4 temes ja.
O t'anaves a les biblioteques,
no,
per exemple.
Exacte. O sigui, ara això que... no hi és.
El sistema educatiu no afavoreix el paper d'aquest moment del docent. No sé, jo és un tema que jo dic, no sóc docent, però tinc una germana que és professora d'institut de fa molts anys també, fa més de 30 anys també, tinc un cunyat que també treballa en un institut també en temes de formació professional i realment, ostres, ho estan vivint amb molta dificultat. I de fet, també és veritat que, i tornant al que dèiem abans, no només la compensació econòmica és necessària, no?, i el reconeixement econòmic, perquè efectivament el que valoren molt, i això t'ho comenten quan allò es valoren molt, doncs això, que d'alguna forma, fruit del tema que tractin, doncs hi hagi alumnes, sobretot si són adolescents grans, doncs que els vagin allà, els diguin, escolta, ostres, tu, això m'ha agradat, això no sé què, això hem de continuar, volem fer això, que tinguin iniciatives, i que creïn aquest interès per les matèries que estan fent. Algunes vegades això els compensa molt més, no? Els diu, ostres, avui que content perquè o aquests dies doncs, hem vist això, que hem d'aquesta reacció d'aquests xavals. Ara, per tenir això, evidentment, doncs clar, si només es dediquen doncs, a emplenar papers i a justificar projectes de forma...
Aquí un temari.
Clar, és difícil. Aquí
un temari. Mira, jo recordo quan estudiava audiovisuals. Jo tenia un professor que era realitzador de Televisió Espanyola i ens donava classes de realització. I era, us en recordeu, del Club de los Poetas Muertos?
Sí, la pel·lícula, sí.
Sí. Doncs aquell noi era igual que el del Club de los Poetas Muertos. Si tenia que pujar a dalt d'una taula, s'hi posava. T'ho juro que era l'única classe que hi érem tots. Tots, a producció, la meitat no venien, perquè el tio era un avorrit de cuidado. Però, en canvi, amb ell, era increïble. Ens ho passàvem superbé. Tots vam aprovar amb molt bona nota. Però per què? Perquè feia la classe amena. Perquè, inclús li dèiem, deixa la realització i dedica't a la docència, tio. Perquè és que ho fas tan bé, era molt divertit. I aquest tipus de professorat... en hi ha pocs que facin les classes molt amenes. Segueixen un temari i s'ha de dir això, això i això i això i s'acabó. Per què? Perquè estan cansats, perquè ja no en volen saber res. Per això passa el que passa. perquè els fan fer una línia i heu de seguir per aquesta línia, no poden marxar d'aquesta línia. No sé, crec jo, l'altra contertuliana que hi ha...
La Lourdes.
Suposo que pensarà o dirà el mateix que jo, sí o no, Lourdes?
Bueno, jo crec que hem de tenir un índex, un contingut, unes matèries, perquè a més any rere any doncs, es va encaminant a l'alumne cap als seus estudis que vulgui realitzar de futur. Els que volen fer metge fan el científic, els que volen fer el social o economia, aquestes coses fan el social,
però
no?
Però aquesta és l'altra, Lourdes, és l'altra. A 14 anys hi ha molts crios que no saben el que han de fer,
sí,
que no ho tenen decidit.
Els 14 i més, eh? I els 7.
I a l'edat adulta.
I quan van a fer la selectivitat, vull dir, tenen dubtes, sí, i tal. Però llavors també t'haig de dir una cosa, i que